A Ràdio Estel, pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades i Vila.
Molt bona nit. Benvinguts a la 69a emissió del programa Pàgines que m'han corprès. Aquest no és un programa sobre llibres, sinó un programa sobre com els llibres ens fan sentir, sobre com els llibres són capaços d'inspirar-nos. El text d'avui, per a aquells que hàgiu seguit el programa, que ja porta més de 2 anys de durada, potser és el text que tindrà més paraules de glossari. De vegades faig aquesta llista de paraules que em sembla que doncs cal explicar, i avui en tenim 10. La primera és enfugir-se. La lluna s'enfuig. Aquesta és poc coneguda, però es podia deduir perquè simplement significa fugir, però és aquesta forma del verb enfugir-se. La segona és la fluixa. I la fluixa, diu, podria perdre tanta fluixa que el perdria a ell. I com veurem, es refereix a un peix. Aquest és glossari especialitzat dels pescadors i la fluixa designa la corda que no es deixa tibant quan es pesca, sinó que s'usa per anar cansant un peix gros a fi d'evitar que trenqui la corda fent una estrabada quan encara té plena potència. El llast són trossos de pedra o ferro, etc., que es posen al fons de la nau per donar-li més estabilitat, però aquí fa referència a la resistència a la navegació que fan els rems quan es creuen al davant de l'embarcació. Quan es creuen expressament, es posen creuats davant la proa perquè hi hagi una resistència, i també això es fa per cansar el peix. Gussi és una embarcació petita de pesca i d'esbarxo. Esmucar, treure les entranyes, que també se les anomena moca, treure les entranyes d'un animal. Treure la moca és també una expressió per dir fatigar-se en alt grau. Llampuga és un tipus de peix d'alta mar que té la cua forcada. La regala és la fusta que forma la part superior del costat d'una embarcació. La regala. Amollar és deixar anar afluixant, per exemple, una corda. La albeïna, en ve alta, albeïna, és la manca de vent en el mar, tot i que també pot fer referència a tenir un cobriment de cor. El text d'avui diu quan no hi ha corrent i regna l'albeïna. Ormejar és, per últim, ormejar és aparellar, proveir de les eines necessàries o col·locar aquestes eines en la posició adequada. Fins aquí el glossari. Comença el text. Era ben fosc ara, ja que de seguida es fa fosc darrere la posta de sol pel setembre. Es va jeure contra la fusta de la proa i va reposar tant com va poder. Havien aparegut les primeres estrelles. No sabia el nom de Venus, però la va veure i sabia que aviat totes les altres sortirien, i així tindria a la vista totes les seves llunyanes amigues. El peix també és amic meu, va dir en veu alta. Mai no he vist un peix com aquest, ni n'he sentit a parlar. L'he de matar. M'agrada que no hàgim de provar de matar les estrelles. Imagina't que cada dia un hagués de provar de matar la lluna, va pensar. La lluna se'n fuig, però imagina't que cada dia haguéssim de provar de matar el sol. Vam néixer amb sort. Després li sabia greu que el peixàs no tingués res per a menjar, però el seu determini de matar-lo no flaquejava malgrat la llàstima que li feia. Quanta i quanta gent no podria alimentar, pensava. Però ja en seran dignes de menjar-se'l? No, naturalment que no. No hi ha ningú que sigui digne de menjar-se'l, donat el seu comportament i la seva gran dignitat. No comprenc aquestes coses, va pensar. Però és una bona cosa que no hàgim de provar de matar el sol, la lluna o les estrelles. Ja n'hi ha prou amb el viure del mar i matar els nostres veritables germans. Ara, va pensar, he de rumiar la qüestió del llast. Té els seus avantatges i té els seus perills. Podria perdre tanta fluixa que el perdria a ell si s'esforça de valent, i el llast que li faré amb els rems s'està al seu lloc i el gussi perd tota la seva lleugeresa. Aquesta lleugeresa del bot fa durar més el sofriment de tots dos, però és la meva seguretat, ja que el peix té una gran capacitat de rapidesa que no ha emprat encara. Passi el que passi, he d'esmocar la llampuga perquè no es podreixi i menjar-me'n un tros per a sentir-me fort. Ara reposaré una horeta més i comprovaré si continua ferm estrebant seguit abans de tornar a la popa per fer la feina i prendre una decisió. Mentrestant, veuré per on les enfila i si fa cap canvi. Els rems són un bon truc, però ha arribat el moment d'anar sobre segur. Encara pot fer gruar molt aquest peix. I he vist que té l'ham al caire de la boca, que manté ben closa. El càstig de la fam i el fet de trobar-se acarat contra una cosa que no comprèn, ho és tot. Reposa ara, vell, i deixa'l treballar, que ja t'arribarà el torn a tu. Va reposar per espai d'unes dues hores, segons creia. La lluna no s'alçava ara fins tard, i ell no tenia forma de calcular el temps. Ni tampoc descansava de debò, si no era comparativament. Encara aguantava l'estrebada del peix amb les espatlles, però va posar la mà esquerra damunt la regala de proa i va confiar més i més en la resistència del peix directament al gussi. Que senzill seria si podia amarrar la fluixa al bot, va pensar. Però la més petita sotregada podria trencar-la. Necessito esmorteir l'estrebada de la fluixa amb el cos i estar preparat en tot moment a amollar fluixa amb totes dues mans. Però encara no has dormit, vell, va dir en veu alta. Tot plegat fa migdia i una nit, i ara un altre dia i encara no has dormit. Has d'empescar-te la manera de poder dormir una mica si el peix es tira en pau i seguit. Si no dorms, et sentiràs amb el cap tèrbol. Tinc el cap prou clar, va pensar. Massa clar. Em sento tan clar com les estrelles que em són germanes. Però tanmateix em cal dormir. Elles dormen i la lluna i el sol dormen i fins l'oceà dorm algunes vegades, en certs dies, quan no hi ha corrent i regna l'albeïna. Però recorda't de dormir, va pensar. Força't a fer-ho i empesca't d'alguna manera senzilla i segura de manegar les fluixes. Ara vés allà i prepara't la llampuga. És massa perillós ormejar els rems a tall de remolc si vols dormir. Podria apanyar-me sense dormir, va dir-se a si mateix, però seria massa perillós. Va començar la feina d'anar-se'n cap a la popa, de genollons i a quatre grapes, però amb compte de no batzegar el peix. Si molt convé, està endormiscat, va pensar. Però no vull que reposi, ha d'estirar el gussi fins que es mori. Thank you. El peix també és amic meu, va dir en veu alta. Mai no he vist un peix com aquest, ni n'he sentit a parlar. L'he de matar. Aquesta frase, quan la vaig llegir, em va impactar perquè ajunta en una mateixa... Són dues frases, però en un mateix pensament ajunta, per una banda, aquest reconeixement de la vàlua del peix i aquesta admiració per aquest animal que està perseguint i que certament vol matar-lo, ajunta aquesta admiració amb el fet i la voluntat de voler-lo matar, i no pel fet d'expressar l'admiració i d'expressar-la de la forma que hem vist en el text, gairebé posant el peix per sobre de les persones. Diu, no hi ha ningú que sigui digne de menjar-se'l, donat el seu comportament i la seva gran dignitat. Aleshores, podríem dir, no es mereix ser matat, per tant, deixem-lo lliure. No, no és aquesta la conclusió del protagonista d'avui, sinó que l'admira i per això, podríem dir, per això l'ha de matar. Aquest per això el podríem veure en relació a una repte personal, perquè és un contrincant digne. A l'autor o autora del text d'avui, de fet, admirava les curses de braus i les admirava perquè l'home podia morir en la confrontació, perquè l'animal tenia, suposadament té, una oportunitat de salvar-se mostrant un coratge excepcional. És una manera de viure, si es vol, o de veure aquesta relació primitiva que avui xoca, però que també pot fer pensar. Per exemple, jo no podria matar un conill com feia la meva àvia, penjant-lo cap per avall d'una branca, donant-li un cop de gràcia amb la mà de morter al clatell i despallant-lo tot seguit, començant per les potes. No ho podria fer, però el conill m'agrada i en menjo. No és això una contradicció? El pescador admira el peix, però diu, no vull que reposi, ha d'estirar el gussi fins que es mori. Però imagina't que cada dia haguéssim de provar de matar el sol. Vam néixer amb sort. Aquesta és una reflexió d'aquest pescador que té una filosofia de la vida en la qual, per poder viure, cal matar. I aquesta filosofia de la vida, que els vegetarians o els vegans també, doncs, ens discutirien, certament que per ell és una evidència. La seva vida està feta d'anar a pescar, però hem vist que en el peix l'anomena germà, a les estrelles amigues i també germanes. Aquest pescador personalitza els elements naturals, potser perquè està sol. Per exemple, diu que el sol, la lluna i les estrelles també dormen. Deia, em sento tan clar com les estrelles, que em són germanes. Però tanmateix, es deia amb ell mateix, em cal dormir. Elles, les estrelles, dormen, i la lluna i el sol dormen, i fins l'oceà dorm algunes vegades, en certs dies, quan no hi ha corrent i regna l'albeïna. Veiem, doncs, aquest protagonista identificat amb els elements naturals. El vell està sol, certament, ja fa un dia i mig, que navega, mar endins, en solitud. Però la personalització dels elements naturals no sembla ser fruit només de la seva solitud, perquè el vell té un amic. No ha aparegut en el text que he llegit, però sí, amb unes pàgines inicials de la novel·la, apareix un vailet al qual el vell ha ensenyat l'ofici i que es porta amb ell com un veritable fill i pel qual ell és un veritable pare. Malgrat no ser un vell mancat de contacte humà, Aquest pescador se sent en comunió profunda amb l'entorn natural que li dóna vida. El càstig de la fam i el fet de trobar-se carat contra una cosa que no comprèn ho és tot. El fet de trobar-se carat contra una cosa que no comprèn. El vell, en la seva anàlisi, que va fent mica en mica i en aquestes llargues hores que passa aguantant la fluixa amb tota cura per evitar l'estrabada del peix que el podria alliberar. Llargues hores, hi ha com una identificació entre el personatge del pescador i el d'aquest peix, que va estirant la barca mar endins. Entén que el peix no ha pogut menjar d'ençà que es va empassar l'ham, perquè ha quedat enfrontat, com diu, a una cosa que no coneix. I el vell, en aquesta anàlisi que fa, podríem dir de la psicologia del peix, entén que el fet que estigui vivint una situació per a ell incomprensible, què és això que l'ataca? D'on li ve aquest dolor que sent en el lloc on té l'ham clavat i, sobretot, com és que aquest dolor no el deixa, com és que té una pesantor que està arrossegant una cosa que no pot comprendre de què es tracta. La intel·ligència del peix enfrontada a la intel·ligència i l'estratègia del pescador. I el pescador, amb necessitat d'interpretar el que el peix està sentint i com ho està sentint, per poder enfrontar-se amb ell, per poder-lo vèncer a aquest enemic formidable al qual ha reconegut la categoria, la dignitat, la grandesa. Hi ha un moment que el peix surt a la superfície i el descriu amb tota la bellesa del seu llom blau i platejat. I el descriu no només externament, no només la seva forma li causa admiració, sinó sobretot la seva manera de comportar-se. Diu que no té pànic. De fet, com a comentari una mica misògin, l'autor o autora d'avui diu que una vegada havia pescat un peix femella que va entrar en pànic ràpidament i feia unes estrabades boges sense ordre. Aquest peix no. Aquest és un peix mascle, un peix gros. Així és com el text el descriu. I el que fa és avançar majestuosament. No entra en pànic, tot i que tindria motius sobrats per entrar en pànic, ja que fa, ens diu, un dia i mig que està estirant aquesta barca amb el seu ocupant, el pescador, mar endins. Un dia i mig que porta l'ham clavat a la boca i que, sense parar, i com diu també, sense menjar, sense haver tingut ocasió de fer-ho, està nedant de forma continuada. Però malgrat l'esgotament físic que ha de ser evident després d'aquestes condicions, el vell, el pescador, comprèn que la seva arma més potent és el fet que el peix està acarat a una cosa que no comprèn. Però encara no has dormit, vell, va dir en veu alta. Tot el text d'aquesta novel·la que avui comento juga amb aquestes dues formes que aquest pescador té de parlar amb si mateix. De vegades diu que ho feia en veu alta, com ara, però encara no has dormit d'ell. Però d'altres vegades diu que ho pensa. Tot plegat fa migdia i una nit, i ara un altre dia i encara no has dormit. Això ho segueix dient en veu alta. Has d'empescar-te la manera de poder dormir una mica si el peix es tira en pau i seguit. Si no dorms, et sentiràs amb el cap tèrbol. I tot seguit el text diu: tinc el cap prou clar, va pensar, fent un contrast entre el que es diu a si mateix en veu alta i el que pensa entre si, com si hi hagués un desdoblament, com si estés mantenint una conversa amb si mateix i una conversa en la qual els dos que conversen, malgrat siguin ell mateix, sembla que no acaben d'estar d'acord, que no acaben de veure les coses de la mateixa manera. Aquesta part que parla en veu alta pot ser també representa d'alguna manera doncs aquesta part de consciència més, diríem, convencional, o el que una altra persona li podria estar dient des de el que podem anomenar el superior o el superego o el seny. I l'altra és una mica més rebel, no? Aquesta que és més íntima, que no parla en veu alta, sinó que li parla des de dins, és la que de vegades li fa una mica la contra en la veu que parla en veu alta. Si dorms, et sentiràs amb el cap. Si no dorms, et sentiràs amb el cap tèrbol, diu la veu de la consciència oficial. Tinc el cap prou clar, pensa el vell per dintre. És un recurs, aquest de parlar-se a un mateix en veu alta, emprat moltes vegades en moments d'estrès, en moments on la persona pot sentir por a perdre el control o por a deixar-se anar, on li cal una concentració màxima. Aleshores, parlar en veu alta amb un mateix, donar-se instruccions a un mateix, és un recurs habitual. Pensa on has perdut les ulleres i on, amb això evita, diríem, dispersar-se i entrar en pànic en cas que allò que s'hagi perdut doncs, sigui de molt valor. L'obra d'avui, potser moltes i molts l'heu endevinada, perquè el títol és El vell i la mar, i l'autor Ernest Hemingway. En català, el traductor Ferran de Pol ha escollit La mar i no El mar, El vell i el mar, perquè ens diu en la seva introducció que la mar en femení és el que usen els qui tenen amb ella una relació íntima, com és el cas. L'original d'aquesta novel·la d'Ernest Hemingway es va publicar el 1952, quan Hemingway, l'autor, tenia 53 anys. Feia 8 anys que s'havia casat amb la seva quarta esposa i en faltaven 8 perquè morís suïcidant-se. El matrimoni es va casar a Cuba i vivien aquests 8 anys a la illa, que és on ocorren els fets que relata la novel·la. Després de la publicació del vell i la mar, Hemingway, el matrimoni, van marxar a Àfrica de safari i van tenir dos accidents d'avioneta seguits que el van deixar en males condicions de salut per la resta de la seva vida, fins que es va llevar la vida com havia fet el seu pare quan ell, Hemingway, tenia 29 anys. A part d'aquests accidents d'avioneta, Hemingway també va patir un accident de cotxe que va necessitar un any de recuperació amb dolor amb una mà operada. Ho comento això perquè en el vell, del vell i la mar, també hi ha un passatge que m'ha resultat també molt colpidor, on el vell parla amb la seva mà que no li respon. Una mà li queda balba, se li enrampa a la nit És la mà esquerra i ell tem que si arriba el moment d'enfrontar-se amb el peix de bo i de veres, quan el peix ja faci l'últim intent i ell necessiti tota la seva força, aquella mà no li respon, li parla a la mà i diu, doncs tu hauràs d'aguantar i encara que et facis mal, ara et toca fer això. I la tracta com si fos una criatura rebeca a la pròpia mà i ho expressa d'una forma que resulta molt viva i per això destaco que de fet ell havia tingut l'experiència de tenir una mà durant més d'un any que no li responia. L'estil literari, com hem vist en el breu text d'avui, es destaca per un estil directe, podríem dir gairebé periodístic. Hemingway va ser periodista, es va iniciar en l'escriptura fent de redactor per la secció de criminologia. Tenia una teoria que es diu, ell anomenava la teoria de l'iceberg, que només una petita part ha de sortir a la superfície, només es deixa entreveure una petita part d'un conjunt que és molt més profund, molt més gran, però no s'ha de dir tot, ni s'ha de dir la major part, ni s'ha de dir la meitat, s'ha de dir només una petita part, com un iceberg, només ensenya la punta. Hemingway va guanyar, sobretot pel seu estil, el Premi Nobel de Literatura. Com hem vist amb aquesta imatge del peix mascle i el peix femella, no? El femella que entra en pànic i el mascle que es comporta amb serenitat i majestuosament, Hemingway és com referent o com símbol d'una certa masculinitat desacomplexada. Per això també va ser interessant per mi llegir, com per altra banda era costum a l'època, que fins als 6 anys la seva mare el va fer anar vestit de nena. I això és tot per avui. Us hem acompanyat Toni Huguet a les vies de so i Teresa Forcades al micròfon. Fins dimecres vinent i que tingueu molt bona nit i una molt bona setmana.